El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
I no deixem de parlar de salut mental per conèixer més enllà dels suïcidis quines són les patologies que afecten amb més incidència als ciutadans. Per això conversem amb la psicòloga clínica de l'Hospital de Dia Dita Sabadell, Cristina González. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia.
Explicàvem que el Dia Mundial de la Salut Mental d'enguany està centrat en els suïcidis, una xacra que també treballeu des del centre ITA.
El centre ITA, clar, treballem des de trastorns de la conducta alimentària fins a trastorns d'estat d'ànim, de la personalitat, de la conducta, del neurodesenvolupament, de la patologia dual. Què vol dir tot això? Doncs que des de diferents trastorns tot això pot afectar a l'estat anímic i d'aquí directament a un risc de suïcidi, a una depressió, a una ansietat.
El centre treballa des de fa anys, com deies, al voltant també dels trastorns de conducta alimentària. De fet, és l'origen del centre, que ara s'ha obert a moltes més qüestions de salut mental. Però precisament sobre aquesta qüestió, sobre els trastorns de conducta alimentària, són encara una patologia amb molta afectació a Catalunya, pel que veieu des del centre ITA?
Moltíssima. Moltíssima, i cada cop des de més infància. O sigui, com més petits, ara ja, potser abans, fa anys, als 15, 16 anys, començàvem una mica amb aquesta sintomatologia més restrictiva, més pensaments obsessius, i ara cada cop ens arriben més des dels 11 anyets.
Des dels 11 anys?
Sí. I, és una... I els pensaments potser comencen abans, eh? Potser la conducta més restrictiva podem dir que comença des dels 11, però pensaments, obsessió amb el cos, amb un cos ideal, amb disconformitat corporal, tot això pot començar abans fins i tot.
Això ens porta a pensar que com a societat hi ha alguna cosa que no estem fent bé, no? Entenc, perquè que una criatura, perquè són criatures, de 11 anys, arribi ja a aquests trastorns restrictius, com deies tu ara, aquest punt de restricció, és que prèviament hi ha hagut un entorn que l'ha motivat a pensar que el seu cos no era l'ideal, no?
A nivell social estem donant una importància brutal al cos, a la idealització, les xarxes socials influeixen moltíssim. Ara estem molt més exposats, tenim els nanos molt més exposats a la seva imatge, a quina foto penjo, quin ideal estic mostrant, i això els fa molt més vulnerables, evidentment.
Clar, a partir d'aquí, els casos que arriben, si arriben ja al voltant d'aquests 11 anys, entenc que són més complexos o menys complexos que els que arribaven quan les persones que arribaven al centre en tenien entre 15 i 16.
Ja que hem de tenir molt en compte que el primer és, de seguida, que hi hagi aquests pensaments, que hi hagi com una crida d'atenció, que hi hagi alguna cosa que està canviant, ja sigui que estan més, com més irascibles, que s'aïllen més, que no comuniquen tant als pares. El que afavoreix moltíssim el pronòstic és que demanin ajuda el més aviat possible. El més aviat possible, independentment de l'edat. Perquè com abans els agafem i comencem a qüestionar tots aquests pensaments i comencem el treball, millor pronòstic tindran. Sí que és cert que quan tenen menor edat porten menys temps amb una sintomatologia. Quan tenen més anys, probablement, que no sempre és així, però probablement porten més anys amb aquesta sintomatologia. També és veritat que quan som més petits estem treballant també amb una construcció de la identitat. Amb 11, 13 anys estan encara amb una construcció de la identitat. I això també els fa molt vulnerables, aquests missatges externs, a que com més temps passin amb aquestes edats, amb aquests pensaments obsessius, mirant certes pàgines que tothom coneixem, que afavoreixen tots aquests pensaments distorsionadors sobre no mengis certes coses perquè així t'engreixaràs. Tot això, com més temps passi, més vulnerables són amb aquestes edats.
El centre ITA darrerament ha publicat un estudi que vincula la importància o les conseqüències físiques i psicològiques a llarg termini que tenen aquests trastorns de llarga conducta alimentària.
Sí, per això també s'ha ampliat el treball i l'especialització, no només a trastorns de la conducta alimentària, des de fa uns anys. Per què? Perquè estàvem veient que teníem pacients de llarg termini amb trastorns de la conducta alimentària on hi havia moltíssima patologia dual, on hi havia trastorns de per addiccions de substàncies comportamentals, trastorns de conducta, i llavors, clar, vam veure que era necessari fer un treball molt més global i especialitzar-nos en un nivell molt més global Per això el treball és un treball individual, social, familiar, on realment intentem intervenir en totes les àrees que poden estar afectades dintre d'un trastorn mental.
Respecte a aquests trastorns de conducta alimentària, diries que actualment arriben més o menys al centre que en anys anteriors? És a dir, creus que és un tipus de trastorns que va a la baixa o realment les xifres us diuen que segueixen creixent?
Segueixen creixent. A més, és que ja et dic que s'amplien per edats. Ja són, ja per baix, a nivell d'infància cada cop abans, ja siguin per dalt, perquè, sí, així, per donar-te una dada, ja no només de trastorns de la conducta alimentària, més de la meitat de les persones que pateixen un trastorn mental no reben el tractament adequat. Això que vol dir? Que acaben cronificant-se. Que acaben cronificant-se, ja et dic, no només a un nivell de trastorns de la conducta alimentària, sinó a un nivell molt més global, la mateixa persona que pateix una depressió, pateix una ansietat sense un tractament adequat, pot acabar afectant-se i ser una persona amb una depressió greu i crònica, o fins i tot pot arribar a tenir una altra patologia associada.
Doncs és una feina que avui s'explica a través d'aquest Dia Mundial de la Salut Mental. N'hem parlat amb la Cristina González, que és psicòloga clínica de l'Hospital de Dia d'Aita Sabadell. Cristina, gràcies per acompanyar-nos.
Bueno, acabaria comentant una mica. Nosaltres també en aquest dia que ens afecta directament hem fet una campanya de conscienciació, connecta't amb nosaltres, o a través d'un puzzle amb el logo d'Ita, representa les 35 peces del puzzle, representant els 35 centres que tenim per tal de visualitzar i de conscienciar sobre la salut mental, sabent que la salut mental és una cosa de tots i hem de poder conscienciar-nos amb això.
Doncs busquem un dia, Cristina, perquè pugueu venir a l'estudi i puguem parlar al llarg abast també de tota la feina que feu des del centre Ita. Gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.